Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Troben el cos del segon desaparegut durant l'aiguat a Sant Quintí de Mediona, que podria ser el pare del nen localitzat mort diumenge, Jordi Fortià.
La riuada va arrossegar el cotxe en què viatjaven quan intentaven creuar el riu de Villas, que va patir una crescuda mai vista. L'Ajuntament de Mediona ha decretat 2 dies de dol per la mort del nen.
Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
S'ha localitzat el cos molt a prop del pas de la Riera pel cantó del pavelló esportiu de Sant Quintí. Escoltem Guillem Amorós, cap d'intervenció dels bombers.
Penseu que ahir van arribar a baixar 60.000 litres per segon, 60 metres cúbics per segon, i avui estem parlant que la Riera en porta una mica més de 100-130 i pico, no? Això ens ha permès treballar d'una manera diferent. Ens han permès trobar un cos aquí a uns aproximadament uns 800 metres del que va ser el punt que es considera que va ser arrossegat el vehicle.
El jutjat de Sabadell reobre la causa contra Anna Echegabibel per l'assassinat d'Helena Jubany.
El jutge ordena l'extracció de mostres d'ADN per comparar-les amb les restes biològiques d'una dona que es conserven al jersei de la víctima.
Ràdio Sabadell, Helena Molís.
Es tractaria de restes que no corresponen ni a la víctima ni a Montserrat Careta, una altra de les persones que va ser investigada i que es va acabar suïcidant a la presó. L'objectiu ara és confirmar o descartar Echegabibel com a sospitosa en ferm.
Renfe i Generalitat valoren positivament el primer dia del dispositiu per carretera entre Sitges i Gavà per les obres a la R2 Sud.
Des del govern i l'operadora fan una crida a reduir la mobilitat no essencial fins que dilluns vinent es reprengui el servei habitual.
Pedro Sánchez insistirà aquest vespre des de la seu de l'ONU en la solució dels dos estats per avançar en la pau al Pròxim Orient.
Serà una conferència a les 9 del vespre, hora catalana, a la mateixa sala de l'Assemblea General. Mentrestant, el Regne Unit, el Canadà, Austràlia i Portugal s'han sumat en les darreres hores als 150 estats que ja reconeixen l'estat de Palestina.
En cultura, tret de sortida de la nova temporada del Gran Teatre del Liceu, que s'inaugura amb una òpera infantil per celebrar els 25 anys del cicle Petit Liceu.
Es tracta de l'onírica La Guinagüeta Astuta, una obra que explora la relació entre humans i natura. El català Josep Pons dirigeix totes les funcions de l'òpera, que protagonitza la soprano russa Elena Zagayogova.
I en esports, Jordi Cervantes, pendents de la pilota d'or.
Una àmplia representació blaugrana ja és a París per presenciar la gala d'entrega del trofeu al millor futbolista del món de l'any. Lamine Yamal és un dels grans favorits juntament amb Ousmane Dembélé, ex del Barça i ara el PSG. També opten a guanyar-la Pedri i Rafinha. A la femenina, Alexia Putellas i Aitana Bonmatí, que han guanyat el trofeu 2 cops cadascuna, també estan entre les favorites per endur-se el premi. Per contra, el Barça ha conegut les lesions de Gavi, que haurà de passar pel quiròfan, i de Fermín, que estarà de baixa 3 setmanes.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. El temps que estem tenint aquest dilluns no té res a veure amb el d'ahir. S'han acabat les tempestes i, de fet, s'han acabat gran part dels núvols, però sempre amb un ambient que s'ha renovat, una temperatura que ha tirat cap avall i amb poca humitat en general. Podem dir que a les immediates hores, només a l'Alt Pirineu i a l'extrem nord de Girona, per tant, nord del Ripollès, de la Cerdanya, del Garrotxa i de l'Alt Empordà, tindrem núvols una mica més gruixuts amb alguns ruixats dispersos. De fet, a l'Alt Pirineu dels 2.200 metres i nevarà. Ho farà poquet, això sí, i el vent que continuarà bufant bastant tossut a les Terres de l'Ebre. Aquesta propera nit tornarà a ser ben fresqueta, unes temperatures mínimes fins i tot encara més baixes que no pas la nit passada, sobretot a la Catalunya central i al Pirineu, i esperant a un dimarts en el que tornaran a augmentar els números per tempesta. Tempestes de tarda, i no a tot arreu. Bàsicament serà el prepirineu, les comarques de Girona, i atenció a últimes hores del dimarts, amb les tempestes a l'àmbit metropolità. Estem pendents a la xarxa?
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. No és una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària. Com a incidència tenim un vehicle avariat a l'interior d'un túnel, aquí a la C60, arribant a Argentona, que talla carril en sentit sud, que se vol dir en sentit Mataró. Hi ha aturades aquí poc habituals a aquesta hora. Són uns 3 quilòmetres de retencions, ja des de la Roca del Vallès, sortint des de l'autopista AP7, fins a arribar al punt del vehicle avariat, com deia, el túnel, abans d'arribar a Argentona, en direcció sud, aquests 3 quilòmetres de retencions en aquesta C60. De la resta de vies, parlem d'aturades més o menys habituals. Àrea metropolitana de Barcelona, a l'extrem sud, destaca l'autovia 2, carregada, sortint de Barcelona, I a l'extrem nord ens quedem sobretot amb l'autopista C33. Aquí ara hi ha retencions d'almenys 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. Troben el cos del segon desaparegut durant l'aiguat a Sant Quintí de Mediona, que podria ser el pare del nen localitzat mort diumenge.
Els bombers l'han localitzat després de més de 14 hores pentinant per aigua, terra i aire a la zona on a nit ja va aparèixer el cos sense vida del menor d'entre 11 i 12 anys i veí de Mediona. La riuada va arrossegar el cotxe en què viatjaven quan intentaven creuar el riu de Bitlles, que va patir una crescuda mai vista. L'Ajuntament de Mediona ha decretat 2 dies de dol per la mort del nen.
I mentrestant, Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla per risc d'inundacions i l'Agència Catalana de l'Aigua adverteix sobre la possibilitat de creixements sobtats del nivell de l'aigua de rius, rieres i altres cursos fluvials a comarques com l'Anoia, el Bages, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i també l'Alt Penedès. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
A la 1:00 PM hi havia prevista una roda de premsa del delegat del govern, Lluís Valls, amb el cap d'intervenció dels bombers, Guillem Amorós, i el cap dels Mossos d'Esquadra de l'Alt Penedès. Però la roda de premsa s'ha endarrerit prop de 25 minuts perquè justament a aquella hora s'ha localitzat el cos, molt a prop del Pas de la Riera, pel cantó del pavelló esportiu de Sant Quintí. Escoltem Guillem Amorós, cap d'intervenció dels bombers.
Penseu que ahir van arribar a baixar 60.000 litres per segon, 60 metres cúbics per segon, i avui estem parlant que la Riera en porta una mica més de 100-130 i pico. No? Això ens ha permès treballar d'una manera diferent i ens ha permès que llocs que ahir hi havia aigua, doncs avui no hi són, i hem pogut treballar-hi amb una intensitat. Hem dividit el terreny en una sèrie de sectors, hem pogut fer una recerca intensiva de tots aquests sectors, i aquest rastreig tan intensiu, degut a les condicions també que han sigut més favorables, ens han permès trobar un cos aquí a uns aproximadament uns 800 metres del que va ser el punt que es considera que va ser arrossegat el vehicle.
Els ajuntaments de Mediona, on vivia el pare, i de Masquefa, on vivia el fill, junt amb el de Sant Quintí, han decretat 2 dies de dol.
És la cara més tràgica dels aiguats que han escombrat Catalunya en les últimes hores i que en alguns punts del Montsià també van anar acompanyats de fortes calamarsades que han malmès unes 1.500 hectàrees de cultius d'arròs. Canal Terres de l'Ebre, Martí Carot.
El temporal ha arribat en plena campanya de l'arròs quan aproximadament la meitat de la sega ja estava feta i ha deixat moltes parcel·les malmeses just abans de la recollida. Els productors demanen un peritatge urgent per part d'Agroseguro. Segons les primeres estimacions, els danys podrien superar les 3.000 hectàrees entre els dos marges del riu, amb pèrdues que en algunes finques arriben fins al 90%. Ho explica el responsable de l'arròs d'Unió de Pagesos, Josep Antoni Vidal.
Estem a un 50% de collita i l'arròs redó, que és el que es feia abans, no té tanta afectació. Tindrà un 50-60 si l'ha agafat. Aquí este camp és la prova de que l'arròs llarg és una varietat que no s'ha adaptat a aquest terreno. I llavors el que no podem fer és baix preu i, per colmo, les pedregades, tots els que som, tenim una edat, han vingut sempre, i el vent també, com ara mos fa. Llavors mos porten a un arròs que no està adaptat al delta, a més és barato.
La situació complica encara més un sector ja tensionat pels baixos preus i per la introducció forçada de varietats, que tal com denuncia Unió de Pagesos, no s'adapten bé a les condicions del delta.
I a tot això, Montserrat demana que es tanqui l'accés al parc natural quan hi hagi previsió de pluges torrencials després que ahir els bombers haguessin de rescatar una trentena de persones en 3 punts diferents de la muntanya.
Avui tots els accessos al monestir ja estan oberts, però els funiculars de Sant Joan i la Santa Cova es mantenen tancats.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En la crònica judicial, el jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha acordat la reobertura de la causa contra Anna Echeguibel i l'extracció de mostres d'ADN per comparar-les amb les restes biològiques d'una dona que es conserva en el jersei de la víctima. La Fiscalia ja havia formalitzat la petició el passat 2 de setembre. Ràdio Sabadell, Helena Molís.
Pel que fa a Echeguibel, la jutgessa recorda que ja en el seu dia hi havia una acusació bastant sòlida, però insuficient, diu, com per portar-la a judici. A l'arxiu, però, ja es deixava la porta oberta a la reobertura quan apareguessin noves circumstàncies que fossin rellevants per al cas. En aquest sentit, la jutgessa recorda que en els darrers resultats obtinguts apareixien mostres d'un nou perfil genètic femení que no es va detectar en la primera investigació. A més, es tractaria de restes que no corresponen ni a la víctima ni a Montserrat Careta, una altra de les persones que va ser
ser investigada i que es va acabar suïcidant a la presó. L'objectiu ara és confirmar o descartar Echeguibel com a sospitosa en ferm. La reobertura de la causa suposa un nou triomf per part de la família d'Helena Jubany, que no ha defallit per trobar els responsables de la seva mort l'any 2001 a Sabadell. De fet, el pròxim 7 d'octubre prescrivia la causa precisament contra Anna Echeguibel. La decisió del jutjat arriba la mateixa setmana en què havia de declarar Santi la Iglesia, un dels principals investigats del cas. Tot i que la seva compareixença estava prevista per divendres, finalment s'ha hagut d'ajornar.
Encara a Sabadell, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en ple carrer.
L'avís s'ha rebut a l'entorn de les 4 de la matinada quan diversos veïns han alertat el 112 que havien escoltat trets a la zona. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat diverses veïnes a la via pública. Segons alguns testimonis, els autors dels trets han fugit en dos vehicles. Tot i que immediatament s'ha activat el dispositiu Gàbia Comarcal, encara no s'ha produït cap detenció. De moment no consta cap persona ferida.
I Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local han desallotjat un campament il·legal ubicat en uns terrenys rústics a la carretera de Mataró a Llavaneres. La policia busca dos germans que van rellogar el solar per muntar el negoci il·legal. Mataró, Ràdio Josep Maria Espà.
Aquestes dues persones van llogar el terreny per conrear-hi. En canvi, el van dividir en parcel·les i el van convertir en un càmping ocupa d'unes 15 hectàrees. La policia catalana ha fet, de moment, 5 entrades i escorcolls a diferents punts de la capital del Maresme, però no els ha localitzat. A banda d'inspeccionar dos domicilis, al mateix càmping també s'ha accedit a dos pisos i un local de la ciutat, unes actuacions que s'han portat a terme a petició del jutge que porta la investigació i que ha decretat secret de sumari. Segons han explicat algunes de les persones que tenen familiars dins d'aquest assentament, els dos homes haurien marxat al seu país, al Marroc. L'Ajuntament ha desplegat un operatiu especial del Servei de Benestar Social d'uns 40 professionals per donar resposta a la situació generada pel desmantellament de l'assentament. S'han habilitat dos punts per atendre les persones que vivien allà, un a la urbanització de la Fornenca i un altre a l'edifici del Pericó. Els serveis municipals hi ofereixen allotjament d'emergència per a 3 nits, però aquesta alternativa només s'adreça a aquelles persones que estiguin empadronades a la ciutat.
Renfe i Generalitat valoren positivament el primer dia del dispositiu per carretera entre Sitges i Gavà per les obres de la R2 Sud i fan una crida a reduir la mobilitat no essencial fins que dilluns vinent es reprengui el servei habitual.
Generalitat i operadora coincideixen en que el primer dia del dispositiu alternatiu està marcat per la fluïdesa en els transbords i asseguren que s'ha progressat moltíssim d'ençà del macrotall a Roda de Barà.
Aquest tall en concret afecta unes 39.000 persones, uns 39.000 viatgers diaris de les línies de Rodalies R2 i R2 Sud i els regionals R14, R15, R16 i R17. Esplugues Televisió, Josep Collell.
La xifra implica que el 10% dels usuaris diaris dels serveis rodalies i regionals de tot Catalunya es veuran afectats per les obres. El 2024, la mitjana d'usuaris que van utilitzar aquests serveis va ser de més de 300.000 diaris. Les primeres hores de tall de l'R2 aquest dilluns a l'estació de Gavà, on han arribat els busos habilitats per Renfe per cobrir el trajecte des de Sitges, s'han viscut amb intensitat i amb força fluidesa. Aquestes defels, d'altra banda, es mostraven resignació per les hores que tardaran ara a arribar als seus llocs de treball.
Hi ha molta gent que va a l'escola amb Renfe. Hem tingut de despertar-nos més aviat per anar en bus o en metro i aleshores ens ha afectat bastant.
Avui teníem una cita i, esclar, amb el tren eren com unes 10-11 parades, molt fàcil arribar, però com ara no funciona, hem tingut que baixar en Fabra i Puig, agafar 2 metres...
L'actuació consisteix en la reordenació de l'esquema de vies de l'estació de Castelldefels amb l'objectiu de superar el trànsit de trens de rodalies de les circulacions de mitjana i llarga distància. D'aquesta forma s'agilitzaran els serveis ferroviaris en un punt estratègic del sud de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Avui ha començat a Catalunya la vacunació contra la grip i la Covid per reduir la pressió hospitalària durant la tardor i l'hivern.
Es prioritzen els grups més fràgils, els més grans de 80 anys i els més petits, tot i que en el cas dels infants se'ls posarà només la vacuna de la grip. És la primera vegada que els menors de 5 anys i el personal sanitari s'avancen a la primera fase.
Maite Polo.
La primera fase de vacunació també inclou les residències geriàtriques, les dones embarassades i les persones que reben atenció a domicili. Segons la Generalitat, el 75% de les persones ingressades a la UCI per grip l'any passat no estaven vacunades. I per això l'epidemiòleg i pediatre Quique Bassat, director d'IS Global, demana que no es desconfiï de les vacunes. L'any passat, la vacunació dels menors de 5 anys va augmentar del 28 a quasi el 36%.
La vacunació amb una alta cobertura dels nens contribuiria a disminuir d'alguna manera la transmissió d'aquesta malaltia. Lo important és que la gent de nou confiï, com ha fet en anys anteriors, en que la vacunació en qualsevol grup d'edat contra qualsevol malaltia és una eina de salut pública important, no? I que per tant seguim confiant en el poder transformatiu que tenen les vacunes, no?
Per demanar hora per vacunar-se es pot fer a través de La Meva Salut, al web de programació citasalut.gencat o bé trucant al centre de primària.
Un dels caps on ja ha començat aquesta vacunació és el de Ronda Prim de Mataró. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
El cap de la Ronda Prim de Mataró és un dels centres de salut on ja ha començat la campanya de vacunació contra la grip i el Covid-19. Els primers a vacunar-se són els majors de 80 anys, els pacients de residències, els que són atesos a casa i les dones embarassades. Aquest any, com a novetat, s'avança la vacunació al personal sanitari i als infants d'entre 6 i 59 mesos, tot i que aquests només s'hauran de vacunar de la grip. Berta Sala és infermera del cap Ronda Prim.
És important vacunar-se de la grip i del Covid als majors de 80 anys perquè les defenses baixen. Com que el sistema immunitari està més baix, és un reforç que fas i evites problemes pulmonars com pneumonies o possibles ingressos. A l'hivern fan molta mortalitat, llavors és important doncs, que la gent tingui bona immunització.
La segona fase de vacunació començarà el 13 d'octubre. Aleshores, s'hauran de vacunar els majors de 60 anys, les persones amb condicions de risc i aquelles que tinguin una discapacitat i que siguin a residències. També s'hauran de vacunar els docents i el personal de serveis assegurats essencials, entre d'altres.
El primer informe del Comitè d'Experts per Erradicar la Pobresa Infantil proposa tenir en compte la despesa en habitatge a l'hora d'accedir a les prestacions.
Planteja també un ajut universal per a la primera infància i fer compatibles les prestacions amb la feina, tot plegat per combatre la vulnerabilitat en els menors d'edat que a Catalunya presenta una taxa superior a la mitjana europea i que afecta a un de cada tres infants.
Esther Minguell.
L'informe d'aquest grup d'experts constata que les prestacions redueixen la pobresa, però no tenen prou efecte i insten el govern a replantejar-les. Proposen ampliar els destinataris més enllà dels que tenen rendes més baixes. L'estudi apunta que cal mirar també aspectes com el cost de l'habitatge, que pot suposar una sobrecàrrega que deixi les famílies amb fills en situació de vulnerabilitat, tot i tenir uns ingressos mínims. Per això proposa una prestació complementària d'habitatge. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, comparteix les propostes i la necessitat de reordenar el sistema de prestacions.
Si tenim diverses prestacions amb un llindar que si estàs per sota ho reps tot i si estàs per dalt no reps zero, això comporta unes ineficiències en tot l'àmbit de les prestacions. Els sistemes europeus avancen cap a doncs, que hi hagi una continuïtat, diguéssim, amb diferents intensitats de suport.
L'estudi planteja també una prestació general durant el primer o segon any de vida de tots els infants, que ajudaria a detectar famílies vulnerables a qui després es podria seguir donant suport. Proposa també que els ajuts siguin compatibles amb la feina i insta a aprofitar la informació dels centres educatius a l'hora de detectar infants en situació de pobresa.
I en clau ja econòmica, el BBVA ha millorat un 10% l'oferta en l'OPA pel Banc Sabadell, però els directius de l'entitat catalana consideren que és pitjor que la primera que es va presentar. El termini d'acceptació per part dels accionistes acaba el 7 d'octubre. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
Aquest dilluns el BBVA ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que canvia l'oferta pel Banc Sabadell i ofereix ara una acció ordinària per cada 4,8376 accions del Sabadell. Inicialment les condicions eren una acció de l'entitat basca i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del BS. Un anunci que, segons els càlculs del conseller delegat de Banc Sabadell, César González Bueno, no canvia massa l'escenari perquè continua sent inferior a la primera oferta que es va plantejar.
Y muy poco significativo. Entonces, interesante, pero poco significativo. La oferta es mala porque es peor incluso que la que hicieron. En el primer momento nos ofrecían un 16,2% del conjunto y eso lo rechazó el Consejo y ahora nos ofrecen un 15,3%.
També ha qüestionat que es millori la fiscalitat, ja que els accionistes no haurien de pagar impostos si se supera un 50% del dret a vot, cosa que ell posa en dubte. Aquesta és, en principi, l'última oferta del BBVA. BBVA, que té un termini d'acceptació que acaba el pròxim 7 d'octubre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, s'intensifica la pressió sobre Israel a les portes de l'Assemblea General de les Nacions Unides. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insistirà aquest vespre des de la seu de l'ONU en la solució dels dos estats per avançar en la pau al Pròxim Orient. De fet, el Regne Unit, el Canadà, Austràlia i Portugal s'han sumat en les darreres hores als 150 estats que ja reconeixen l'estat de Palestina.
L'ambaixador de Palestina, Husni Abdel Bahed, ha denunciat que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha prohibit l'entrada del president palestí, que no podrà, per tant, intervenir a la seu de les Nacions Unides. L'ambaixador ha assegurat, però, que Espanya representarà bé la seva veu.
L'ambaixador palestí ho ha dit des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, on ha agraït també la iniciativa de l'11è districte per Gaza i les ciutats palestines. Una iniciativa per ajudar-les en la reconstrucció material i moral i dotada amb 1,5 milions d'euros que l'alcalde Jaume Collboni ha presentat aquest matí.
L'11è districte tindrà una estructura tècnica i política com la resta dels 10 districtes. La tinenta de Drets Socials, Maria Eugènia Gai, en serà la responsable i Manel Vila el gerent. Vila va encapçalar el districte 11è que Pasqual Maragall va fer a Sarajevo. També hi participaran una quarantena d'entitats i ONGs i a través dels vídeos els alcaldes de Betlem, Gaza i Ramallah han agraït el projecte. Ramallah serà la primera ciutat amb qui assignarà oficialment l'acord el proper 15 d'octubre.
En cultura, en marxa a aquesta hora el tret de sortida de la nova temporada del Gran Teatre del Liceu, que s'inaugura amb una òpera infantil per celebrar els 25 anys del cicle Petit Liceu.
Es tracta de l'onírica La Guineueta Astuta, una obra que explora la relació entre humans i natura. El català Josep Pons dirigeix totes les funcions de l'òpera que protagonitza la soprano russa Elena Zagayogova.
I encara en cultura, l'entrada de músics al centenari de l'Amparito o la primera sortida del Seguici de Tarragona al complet marquen els actes destacats del dia previ a Santa Tecla, Tarragona. Seguint aquesta extensa programació, hi ha els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquí a la plaça de la Font, 200 músics al seguici de la banda Unió Musical de Tarragona, sota la direcció de Jordi Massip, han fet embogir els tarragonins que han passat per la plaça de la Font per escoltar per primera vegada en aquest format el pas doble amb Perito Roca, l'himne de la Festa Major tarragonina, l'himne no oficial de la Festa Major de la ciutat de Tarragona. La posada en escena ha tingut la seva dificultat perquè s'ha hagut de fer un arranjament especial per la varietat d'instruments que participaven, tenores, sacs de gemecs, flautins i les gralles, que tenen una afinació especial i que s'han hagut d'adaptar per evitar que desentonessin o desafinessin. La interpretació ha fet esclatar d'eufòria a la plaça de la Font i també a la delegació del municipi valencià de Carlet, convidat en el centenari del Pas Doble, perquè precisament a Carlet va néixer amb Perito Roca i la seva alcaldessa, Laura Sáez, és la convidada d'honor d'aquesta Santa Tecla 2025. Ara, de seguida, arrenca la cercavila amb el seguici al complet en aquesta vigília de la Festa Gran a Tarragona, de la Festa de Santa Tecla.
Doncs moltíssimes gràcies, Tere Ortega, i bona Festa Major.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali, al món del futbol. Molt pendent del que passi aquest vespre a París, on es fa entrega de la pilota d'or. Molts noms blaugranes sonen com a possible vencedor a la masculina, tot i que són Lamine Yamal i Dembélé del PSG qui més sonen amb més força per guanyar-la. També hi opten, per exemple, Rafinha. Pedri ja ha sortit, que ha quedat en l'onzena posició. A la femenina hi ha 6 jugadores blaugrana. Les catalanes Alexia Putellas i Aitana Bonmatí serien de les més ben posicionades, i la també jugadora blaugrana Clàudia Pina. Els catalans Pau Cubarsí i també, altre cop, Lamine Yamal opten el trofeu a millor jugador de menys de 21. D'altra banda, tant el Barça masculí com el femení competeixen per endursar el premi a millor equip. Males notícies per Gavi Fermín. Aquest migdia s'ha fet oficial que Gavi haurà de passar pel quiròfan per intervenir-lo del genoll dret. L'operació serà demà mateix. I Fermín, que va acabar el partit davant el Getafe amb molèsties, serà baixa 3 setmanes. Té una lesió muscular al psoes ilíac esquerre. A la Lliga, el Barça, com dèiem, continua 2 punts del Real Madrid després de triomfar ahir per 3-0 contra el Getafe amb doblet de Ferran Torres i el gol de Dani Olmo. A la Lliga F, el Barça segueix sense concedir cap punt. Ahir va golejar per 0-5 al Sevilla. Encara en futbol tenim esport en directe, en aquest cas amb un partit que tanca la tercera jornada de la segona federació. Des de les 7, el Barça Atlètic rep el Castelló B. Un triomf deixaria el filial blaugrana en zona de playoff. De moment, guanya el filial, guanya el Barça Atlètic per 1-0. En bàsquet, el Baxi Manresa es va proclamar ahir campió de la Lliga Catalana CB en vèncer la penya 83-79. Jordi Givert, Ràdio Sabadell, Ràdio Sabadell.
El Baxi Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana de Bàsquet en una final molt disputada. Ja en el primer quart van obrir una escletxa al marcador i van saber mantenir la iniciativa fins al descans. Després del pas pels vestidors, el ritme encara es va accelerar més. La penya va reaccionar i fins i tot va empatar el maig. Però el Manresa va respondre amb un parcial demolidor que li va donar 9 punts de coixí abans de l'últim quart. Tot i tenir el títol encarrilat, els vermells van patir fins al final. El Joventut va disposar d'un triple per forçar la pròrroga, però Decker no va encertar i Dani Pérez, el capità, va segellar el triomf des de la línia del tir lliure. Hugo Benítez, amb 14 punts i una actuació decisiva, va ser distingit com el jugador més valuós de la final. Amb aquest resultat, el Baxi Manresa suma la seva quarta Lliga Catalana i confirma les bones sensacions a l'inici de la temporada.
I en hoquei patins, el Barça va aconseguir el primer títol de la temporada imposant-se per 1-3 a l'Igualada a la Supercopa d'Espanya. Escoltem el jugador del Barça, Xavi Barroso.
L'hem mantingut molt bé el partit, jo crec que hem jugat com a jugar una final, amb molta paciència, amb aquests punts de pausa que s'han de tenir, amb aquests punts d'agressivitat en defensa, parant moltes boles exteriors, i després amb una porteria estel·lar, com sempre, jugui el Carles, jugui el Xenxo, estem molt tranquils i molt ben coberts, i ja et dic, molt contents, la primera de l'any i que no sigui l'última.
I es va poder seguir en directe ahir per la xarxa, la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins la va guanyar al Palau de Plegamans.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible una Vila al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els satèl·lits de Júpiter. Actualment es coneixen 79 satèl·lits de Júpiter, dels quals destaquen els 4 més grans, descoberts de forma independent per Galileo i per Marius el 1610. Io, Europa, Ganímedes i Callisto, anomenats satèl·lits galileans. Són astres tan brillants que, si no fos per l'encegador Júpiter, es podrien veure a ull nu. Alguns d'ells són més grans que Mercuri. Giren en òrbites situades entre els 400.000 i els 2 milions de quilòmetres de Júpiter. Per dins de l'òrbita de Io hi ha altres 4 cossos menors, o grup de Maltea, de menys de 200 quilòmetres quilòmetres de diàmetre que generen les partícules dels anells. Més enllà de l'òrbita de Callisto, es defineixen diversos grups de llunes irregulars. El grup Temisto, l'únic del seu grup situat a mig camí entre Callisto i el següent grup. Grup d'Himàlia, format per l'Eda, Himàlia, Listea i Elara. Himàlia, el major, té uns quilòmetres de diàmetre. Probablement tots ells provenen del mateix cos dispersat a partir d'un impacte. Orbiten a una distància mitjana d'11 milions de quilòmetres de Júpiter. Grup de Carp. Està representat per un únic cos de només uns 3 quilòmetres de diàmetre, a 17 milions de quilòmetres de Júpiter i amb una òrbita molt inclinada. Grup de Nanquè, format per Ananke, Praxidice, Jocasta, Harpàlice, Tione, Euante, Eupòria i altres menors. Circulen en òrbites retrògrades i bastant elíptiques, a distància de l'ordre de 20 quilòmetres de Júpiter. El major és Ananke, de prop de 30 quilòmetres de diàmetre. També podria ser un altre cas d'asteroide fragmentat. Grup de Carmé, un altre grup de petits objectes irregulars, el més gran dels quals és Carmé, de tot just 50 quilòmetres de diàmetre. Tracen òrbites retrògrades centrades al voltant dels 23 milions de quilòmetres de Júpiter. Grup de Pacifae. Dos són els cossos dominants en aquest grup, el mateix Pacifae, de gairebé 60 quilòmetres, i Sinope. Es troben a una distància semblant a l'anterior grup, però amb excentricitats i inclinacions orbitals diferents. Tots són retrògrads.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Troben el cos del segon desaparegut durant l'aiguat a Sant Quintí de Mediona, que podria ser el pare del nen localitzat mort diumenge. Jordi Fortià.
La riuada va arrossegar el cotxe en què viatjaven quan intentaven creuar el riu de Villas, que va patir una crescuda mai vista. L'Ajuntament de Mediona ha decretat 2 dies de dol per la mort del nen.
Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
S'ha localitzat el cos molt a prop del pas de la Riera, pel cantó del pavelló esportiu de Sant Quintí. Escoltem Guillem Amorós, cap d'intervenció dels bombers.
Penseu que hi van arribar a baixar 60.000 litres per segon, 60 metres cúbics per segon, i avui estem parlant que la Riera en porta una mica més de 100 i pico, no? Això ens ha permès treballar d'una manera diferent, ens han permès trobar un cos aquí a uns aproximadament uns 800 metres del que va ser el punt que es considera que va ser arrossegat el vehicle.
El jutjat de Sabadell reobre la causa contra Anna Echeguibel per l'assassinat d'Helena Jubany.
El jutge ordena l'extracció de mostres d'ADN per comparar-les amb les restes biològiques d'una dona que es conserva en el jersei de la víctima.
Ràdio Sabadell, Helena Molís.
Es tractaria de restes que no corresponen ni a la víctima ni a Montserrat Careta, una altra de les persones que va ser investigada i que es va acabar suïcidant a la presó. L'objectiu ara és confirmar o descartar Echeguibel com a sospitosa en ferm.
Renfe i Generalitat valoren positivament el primer dia del dispositiu per carretera entre Sitges i Gavà per les obres a la R2 Sud.
Des del govern i l'operadora fan una crida a reduir la mobilitat no essencial fins que dilluns vinent es reprengui el servei habitual.
Pedro Sánchez insistirà aquest vespre des de la seu de l'ONU en la solució dels dos estats per avançar en la pau al Pròxim Orient.
Serà una conferència a les 9 del vespre, hora catalana, a la mateixa sala de l'Assemblea General. Mentrestant, el Regne Unit, el Canadà, Austràlia i Portugal s'han sumat en les darreres hores als 150 estats que ja reconeixen l'estat de Palestina.
En cultura, tret de sortida de la nova temporada del Gran Teatre del Liceu, que s'inaugura amb una òpera infantil per celebrar els 25 anys del cicle Petit Liceu.
Es tracta de l'onírica La Guineueta Astuta, una obra que explora la relació entre humans i natura. El català Josep Pons dirigeix totes les funcions de l'òpera que protagonitza la soprano russa Elena Zagallova.
I en esport, Jordi Cervantes, pendents de la pilota d'or.
Una àmplia representació blaugrana ja és a París per presenciar la gala d'entrega del trofeu al millor futbolista del món de l'any. Lamine Yamal és un dels grans favorits juntament amb Ousmane Dembélé, ex del Barça i ara al PSG. A la femenina, Alexia Putellas i Aitana Bonmatí, que han guanyat el trofeu 2 cops cadascuna, també estan entre les favorites per endur-se el premi. Per contra, el Barça ha conegut les lesions de Gavi, que haurà de passar pel quiròfan, i de Fermín, que estarà de baixa 3 setmanes.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. El temps que estem tenint aquest dilluns no té res a veure amb el d'ahir. S'han acabat les tempestes i, de fet, s'han acabat gran part dels núvols, però sempre amb un ambient que s'ha renovat, una temperatura que ha tirat cap avall i amb poca humitat en general. Podem dir que a les immediates hores, només a l'Alt Pirineu i a l'extrem nord de Girona, per tant, nord del Ripollès, de la Cerdanya, del Garrotxa i de l'Alt Empordà, tindrem núvols una mica més gruixuts amb alguns ruixats dispersos. De fet, a l'Alt Pirineu, per damunt dels 2.200 metres, hi nevarà. Ho farà poquet, això sí, i el vent que continuarà bufant bastant tossut a les Terres de l'Ebre. Aquesta propera nit fresqueta, unes temperatures mínimes fins i tot encara més baixes que no pas la nit passada, sobretot a la Catalunya central i al Pirineu, i esperant a un dimarts en el que tornaran a augmentar els números per tempesta. Tempestes de tarda, i no a tot arreu. Bàsicament serà el prepirineu, les comarques de Girona, i atenció a últimes hores del dimarts, amb les tempestes a l'àmbit metropolità. Estem pendents de la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs millora ràpidament el trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc és que hagi estat una tarda excessivament complicada. Bàsicament ens quedarem amb la incidència a les 60, a l'interior del túnel, arribant a Argentona, abans d'arribar a Mataró. Hi ha un vehicle avariat que talla carril. Encara hi ha aturades, aquí comentàvem anteriorment, 2-3 quilòmetres, de fet ja deixant l'autopista AP7 des de la Roca del Vallès fins abans d'arribar a Argentona. Aquest tram de la C60 amb aturades, això 2-3 quilòmetres, direcció Mataró, és a causa d'un vehicle avariat. De la resta de la xarxa viària, poca cosa. A banda de les rondes de Barcelona, que és cert que encara van carregades en sentit Besòs, ens quedem amb la C33, una autopista que encara va lenta, amb aturades intermitents, un parell de quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Troben el cos del segon desaparegut durant l'aiguat a Sant Quintí de Mediona, que podria ser el pare del nen localitzat mort diumenge.
Els bombers l'han localitzat després de més de 14 hores pentinant per aigua, terra i aire a la zona on a nit ja va aparèixer el cos sense vida del menor d'entre 11 i 12 anys i veí de Mediona. La riuada va arrossegar el cotxe en què viatjaven quan intentaven creuar el riu de Bitlles, que va patir una crescuda mai vista. L'Ajuntament de Mediona ha decretat 2 dies de dol per la mort del nen.
I mentrestant, Protecció Civil manté en fase d'alerta al pla per risc d'inundacions i l'Agència Catalana de l'Aigua adverteix sobre la possibilitat de creixements sobtats del nivell de l'aigua de rius, rieres i altres cursos fluvials a comarques com l'Anoia, el Bages, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i també l'Alt Penedès. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
A la una del migdia hi havia prevista una roda de premsa del delegat del govern, Lluís Valls, amb el cap d'intervenció dels bombers, Guillem Amorós, i el cap dels Mossos d'Esquadra de l'Alt Penedès, però la roda de premsa s'ha endarrerit prop de 25 minuts perquè justament a aquella hora s'ha localitzat el cos, molt a prop del Pas de la Riera, pel cantó del pavelló esportiu de Sant Quintí. Escoltem Guillem Amorós, cap d'intervenció dels bombers.
Penseu que hi van arribar a baixar 60.000 litres per segon, 60 metres cúbics per segon, i avui estem parlant que la Riera en porta una mica més de 100-130 i pico, no? Això ens ha permès treballar d'una manera diferent i ens ha permès que llocs que ahir hi havia aigua, doncs avui no hi són, i hem pogut treballar-hi amb una intensitat. Hem dividit el terreny en una sèrie de sectors, hem pogut fer una recerca intensiva de tots aquests sectors, i aquest rastreig tan intensiu, degut a les condicions també que han sigut més favorables, ens han permès trobar un cos aquí a uns aproximadament uns 800 metres del que va ser el punt que es considera que va ser arrossegat el vehicle.
Els ajuntaments de Mediona, on vivia el pare, i de Masquefa, on vivia el fill, junt amb el de Sant Quintí, han decretat 2 dies de dol.
A tot això, Montserrat demana que es tanqui l'accés al parc natural quan hi hagi previsió de pluges torrencials, després que ahir els bombers haguessin de rescatar una trentena de persones en 3 punts diferents de la muntanya.
Avui tots els accessos al monestir ja estan oberts, però els funiculars de Sant Joan i la Santa Cova es mantenen tancats.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En la crònica judicial, el jutjat de Sabadell reobre la causa contra Ana Echeguibel per l'assassinat d'Helena Jubany.
El jutge ordena l'extracció de mostres d'ADN per comparar-les amb les restes biològiques d'una dona que es conserva en el jersei de la víctima.
I Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local han desallotjat un campament il·legal ubicat en uns terrenys rústics a la carretera de Mataró, a Llavaneres. La policia busca 2 germans que van rellogar el solar per muntar el negoci il·legal. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Aquestes dues persones van llogar el terreny per conrear-hi. En canvi, el van dividir en parcel·les i el van convertir en un càmping ocupa d'unes 15 hectàrees. La policia catalana ha fet, de moment, 5 entrades i escorcolls a diferents punts de la capital del Maresme, però no els ha localitzat. A banda d'inspeccionar 2 domicilis, al mateix càmping també s'ha accedit a 2 pisos i un local de la ciutat, unes actuacions que s'han portat a terme a petició del jutge que porta la investigació i que ha decretat secret de sumari. Segons han explicat algunes de les persones que tenen familiars dins d'aquest assentament, els dos homes haurien marxat al seu país, al Marroc. L'Ajuntament ha desplegat un operatiu especial del Servei de Benestar Social d'uns 40 professionals per donar resposta a la situació generada pel desmantellament de la... S'han habilitat 2 punts per atendre les persones que vivien allà, un a la urbanització de la Fornenca i un altre a l'edifici del Perico. Els serveis municipals hi ofereixen allotjament d'emergència per a 3 nits, però aquesta alternativa només s'adreça a aquelles persones que estiguin empadronades a la ciutat.
Més titulars de la jornada. Renfe i Generalitat valoren positivament el primer dia del dispositiu per carretera entre Sitges i Gavà per les obres a la R2 Sud i fan una crida a reduir la mobilitat no essencial fins que dilluns vinent es reprengui el servei habitual.
Generalitat i operadora coincideixen en que el primer dia del dispositiu alternatiu està marcat per la fluidesa en el transbord i asseguren que s'ha progressat moltíssim d'ençà el macrotall de Roda de Barà.
Aquest tall afecta uns 39.000 viatgers diaris de les línies de Rodalies R2 i R2 Sud i dels regionals R14, R15, R16 i R17. A Esplugues Televisió, Josep Cullell.
La xifra implica que el 10% dels usuaris diaris dels serveis rodalies i regionals de tot Catalunya es veuran afectats per les obres. El 2024, la mitjana d'usuaris que van utilitzar aquests serveis va ser de més de 300.000 diaris. Les primeres hores de tall de l'R2 aquest dilluns a l'estació de Gavà, on han arribat els busos habilitats per Renfe per cobrir el trajecte des de Sitges, s'han viscut amb intensitat i amb força fluidesa. A Castelldefels, d'altra banda, es mostraven resignació per les hores que tardaran ara a arribar als seus llocs de treball.
Hi ha molta gent que va a l'escola amb Renfe. Hem tingut de despertar-nos més aviat per anar en bus o en metro i aleshores ens ha afectat bastant.
Avui teníem una cita i, esclar, amb el tren eren com unes 10-11 parades, molt fàcil arribar, però com ara no funciona, hem tingut que baixar en Fabra i Puig, agafar 2 metres.
L'actuació consisteix en la reordenació de l'esquema de vies de l'estació de Castelldefels amb l'objectiu de superar el trànsit de trens de rodalies de les circulacions de mitjana i llarga distància. D'aquesta forma s'agilitzaran els serveis ferroviaris en un punt estratègic del sud de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Avui ha començat a Catalunya la vacunació contra la grip i la Covid per reduir la pressió hospitalària durant la tardor i l'hivern.
Es prioritzen els grups més fràgils, els més grans de 80 anys i els més petits, tot i que en el cas dels infants se'ls posarà només la vacuna de la grip. És la primera vegada que els menors de 5 anys i el personal sanitari s'avancen a la primera fase.
Un dels CAPs on ja ha començat aquesta vacunació és el de Badalona Centre, Radio Ciutat de Badalona, Xavier Mestres.
A la regió sanitària Barcelona Metropolitana Nord està previst distribuir més de 400.000 dosis de vacunes antigripals. En total, el Departament de Salut ha comprat 1,6 milions de dosis amb un import de 14 milions d'euros. Enguany, la primera fase de vacunació inclou com a novetat la vacunació a menors de 5 anys. I és que la grip en aquesta franja d'edat va augmentar del 28,2% al 35,8% respecte a la temporada anterior. Núria Baraza és infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària Badalona Centre.
Els nens són la porta d'entrada del virus a tota la família. Llavors, si vacunem els nens, els protegim amb ells i també protegim doncs, els avis que els cuiden, tot el seu entorn, val? I també aconseguim doncs, que les classes no estiguin buides i que no s'escampi doncs, la infecció.
A partir del 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta dels col·lectius. Majors de 60 anys, menors d'aquesta edat amb condicions de risc, residents en centres d'atenció a la discapacitat, així com docents i personal de serveis essencials.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, s'intensifica la pressió sobre Israel a les portes de l'Assemblea General de les Nacions Unides. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insistirà aquest vespre, a partir de les 9, hora catalana, des de la seu de l'ONU, en la solució dels dos estats per avançar en la pau al Pròxim Orient. El Regne Unit, el Canadà, Austràlia i Portugal s'han sumat en les darreres hores als 150 estats que ja reconeixen l'estat de Palestina.
L'ambaixador de Palestina, Husni Abdel Bahed, ha denunciat que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha prohibit l'entrada al president palestí, que no podrà, per tant, intervenir a la seu de les Nacions Unides. L'ambaixador ha assegurat, però, que Espanya representarà bé la seva veu.
I en clau política, la direcció de Junts per Catalunya està reunida a aquesta hora a Waterloo, a Bèlgica, perfilant la relació que ha de mantenir amb els socialistes i en la vigília que el Congrés de Diputats tombi la proposició de llei que lideren totes dues formacions per la delegació de competències en immigració a la Generalitat.
La trobada té lloc 4 dies després que ell mateix fes saber als mediadors del PSOE, encapçalats per l'expresident del govern espanyol, José Rodríguez Zapatero, que no donaran suport als pressupostos generals de l'Estat, sinó s'avança en els acords amb el PSOE. I un dels acords és que Catalunya tingui les competències en immigració. La proposta arriba demà al Congrés dels Diputats, però no s'aprova. Li faltaran els 4 vots de Podem, que la titllen de racista. Junts també va avisar que passarien coses, per exemple, que no aprovaria ni els pressupostos generals de l'Estat ni els de Catalunya si els acords amb el PSOE no es compleixen. Falten 2 setmanes per a la celebració del debat de política general al Parlament.
Doncs mentrestant, PSC i Esquerra rebutgen que sigui racista la delegació de competències en immigració a Catalunya, tal com assegura Podem. D'altra banda, els socialistes asseguren també que el finançament singular respectarà els criteris de singularitat i ordinalitat, malgrat ahir el president Pedro Sánchez no va esmentar aquests conceptes. Mont Carvajal.
Els 4 vots de Podem impediran demà al Congrés de Diputats una proposta de Junts per delegar a Catalunya les competències en immigració. Esquerra Republicana i el PSC neguen la major i es mostren a favor d'aquest traspàs. Ho han dit la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, i el d'Esquerra Republicana, Isaac Albert.
No és racista i que nosaltres, des del PSC, valorem positivament que doncs, les competències en aquest àmbit puguin arribar doncs, a ubicar-se en el traspàs al govern de la Generalitat.
No podem diferenciar aquí qui cedim les competències segons qui les gestioni. Perquè si fos així, per nosaltres l'Estat espanyol no en tindria cap. No hi ha cap argument, diguem-ne, polític que des de l'esquerra, des de la visió confederal de l'Estat, com per posar-se a la cessió d'unes competències a Catalunya. I ens sorprèn i sincerament creiem que s'equivoquen.
D'altra banda, Moret ha assegurat que el govern del PSOE complirà els acords amb Esquerra Republicana respecte al finançament i sense dir-ho que serà en conseqüència singular i respectarà l'ordinalitat.
En clau local, a la capital catalana, la líder de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha anunciat que deixa la política després de 14 anys a l'Ajuntament de la ciutat. Carina Bellver.
Visiblement emocionada, Janet Sanz diu que plega després de 14 anys de dedicació exclusiva d'una política institucional que li ha donat moltes alegries, però en els quals ha viscut moments molt difícils, amb estaments com els lobbies que no li ho han posat fàcil. Ara, però, diu, és el moment d'obrir una nova etapa vital que li permeti cuidar-se, tancar ferides i treballar per transformar Barcelona des d'un altre àmbit.
En cap cas, aquestes ferides són el motor de canvi. En cap cas, hi són i s'han de treballar, i ho hem fet també en comunitat, ho hem fet en conjunt, però el motor de canvi és una decisió personal perquè porto 14 anys a la política institucional i perquè sento que ara és el moment d'obrir aquesta nova etapa professional i personal que em fa molta il·lusió.
L'actual cap de files dels comuns del consistori lliurarà l'acte de regidora abans que acabi l'any, quan es redefineixi el grup municipal. En el seu discurs de comiat ha agraït especialment la mentoria de Ricard Gomà i d'Ada Colau, els seus pare i mare polítics, però també de figures com Xavier Domènech, Jessica Albiach, Gerardo Pisarello o el ministre Ernest Urtasun.
I les tres formacions a l'oposició de Santa Coloma de Farners, independents de la Selva, CUP i Esquerra, han presentat aquest matí una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts. Actualment l'equip de govern està format per Junts i PSC i sumen 6 regidors dels 17 que hi ha al consistori. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
Actualment l'equip de govern està format per Junts i PSC i sumen 6 regidors del 17 que hi ha al consistori. L'oposició ha criticat l'actual govern reiteradament en els últims anys per la manca de diàleg i de transparència. També afirmen que la situació del municipi és tan greu que cal una solució d'urgència. L'actual alcaldessa, Carme Salamanya, ha afirmat que ha estat ells mateixos els que han abocat aquesta situació amb les seves decisions.
Hem preferit posar per davant els interessos del partit i hem preferit anar a la contra que remar per tardar a resoldre problemes que encara es podien agreujar més. Amb els seus vots en contra, els seus vots clarament partidistes, han compromès financerament l'Ajuntament i l'habilitat d'inversions dels propers anys en el municipi. El govern alternatiu que ens volen vendre el formen els mateixos que ens han abocat aquesta acció dramàtica per les arques municipals, amb una condemna de 6 milions d'euros.
Ara es preveu que el nou govern estigui encapçalat per Pep Prat, el portaveu d'Independents de la Selva. El ple per aprovar la moció de censura es farà el 7 d'octubre a les 12 del migdia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Sant Adrià de Besòs ha inaugurat aquest matí el memorial dedicat a recordar els 1.686 afusellats pel franquisme al Camp de la Bota.
L'espai pretén ser un lloc de memòria, homenatge i reconeixement a les víctimes i a les seves famílies. La inauguració ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
L'escultura plega més d'un miler de tubs de ferro de 6 metres d'alçada i agrupats en 36 fileres. Aboquen les víctimes afusellades a través de les pues d'un raspall invertit sobre una empremta dactilar blava. Amb aquest memorial, l'executiu català vol mantenir viva la seva memòria i convertir aquest espai en símbol de justícia, reparació i dignitat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que es tracta d'un compromís compartit de la memòria democràtica i els valors humans més enllà de sigles i fronteres.
Al món i a Espanya hi ha moviments que pretenen trencar. Doncs avui enviem un primer missatge. Sense memòria no es pot construir un futur i sense valors humans no es pot construir ni cap societat ni cap país. Avui, finalment, 1.276 tubs s'aixequen cap al cel en record de totes les persones que van perdre la vida aquí.
La inauguració del memorial s'emmarca en els actes commemoratius a l'entorn de la mort del dictador Francisco Franco ara fa 50 anys i la recuperació dels drets i les llibertats democràtiques, així com de les institucions de l'autogovern catalanes.
I a l'Ebre, Alcanar ja té finalitzat el projecte de renaturalització del barranc de les Cases, redactat per la Diputació de Tarragona amb el suport de l'Ajuntament. L'objectiu és evitar noves inundacions en cas d'aiguats. Alcanar, Ràdio Cristina Esteban.
Es tracta d'una actuació de referència que preveu multiplicar la capacitat de drenatge del barranc en una inversió estimada de 3,5 milions d'euros i una aportació inicial de 400.000 euros de la Diputació de Tarragona. El projecte també contempla la supressió de zones urbanitzades per recuperar espais naturals i reduir el risc de danys. A més, ja s'han iniciat les obres al passeig de les Cases, davant de l'avinguda del Marjal, per a millorar la sortida de l'aigua cap al mar. Tot això per evitar riuades com les que el municipi ha patit els anys 2018, 2021 i 2023, en greus afectacions a les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja.
En cultura, en marxa aquesta hora el tret de sortida de la nova temporada del Gran Teatre del Liceu, que s'inaugura amb una òpera infantil per celebrar els 25 anys del cicle Petit Liceu.
Es tracta de l'onírica La Guineueta Astuta, una obra que explora la relació entre humans i natura. El català Josep Pons dirigeix totes les funcions de l'òpera que protagonitza la soprano russa Elena Zagallova.
També en cultura, l'entrada de músics, el centenari de l'Emperito o la primera sortida del Seguici de Tarragona al complet marquen els actes destacats del dia previ a Santa Tecla de Tarragona. Seguint aquesta extensa programació, hi ha els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bona tarda.
Bona tarda. La cercavila del Seguici Popular al complet de Santa Tecla ja recorre els carrers a la part alta de la ciutat. Ha sortit a les 7 de l'Ajuntament de Tarragona, on minuts abans s'ha pogut escoltar per primera vegada a Tarragona com tots els músics del Seguici interpretaven al costat de la banda Unió Musical de Tarragona l'Emperito Roca per commemorar el centenari del naixement de la protagonista d'aquest pas doble que s'ha convertit en l'himne de la festa major de Tarragona. 200 persones, 200 músics, han participat en aquesta interpretació. Emperito Roca era una jove valenciana nascuda al municipi de Carlet. És per això que l'alcaldessa d'aquesta localitat de la Ribera Alta, Laura Saez, ha estat la convidada d'honor d'aquesta Santa Tecla per veure en directe des de la plaça de la Font aquest acte d'avui. Ella explicava a Tarragona Ràdio que Emperito Roca era una amiga de la filla del mestre Teixidor que va elaborar aquesta peça musical que s'ha escoltat a tot el món. Avui aquí a la plaça de la Font, 200 músics del Seguici han interpretat l'Emperito Roca abans de sortir en cercavila en la que és la vigília de la festa major de la ciutat de Tarragona, Santa Tecla.
Doncs moltíssimes gràcies, Tere, i bones festes majors.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El món del futbol molt pendent del que passi aquest vespre a París, on es fa entregar la pilota d'or. Molts noms blaugranes sonen com a possible vencedor. A la masculina, els grans favorits són Lamine Yamal i Dembélé del PSG. També hi és Rafinha amb opcions, mentre que Pedri ha quedat 11è. A la femenina hi ha 6 jugadores blaugrana. Les catalanes Alexia Putellas i Aitana Bonmatí serien de les més ben posicionades, com també Clàudia Pina, que també ha quedat 11è. Els catalans Pau Cubarsí i també Lamine Yamal opten al trofeu a millor jugador de menys de 21 anys. I d'altra banda, tant el Barça masculí com el femení competeixen per endur-se el premi a millor equip. A la prèvia d'aquesta gala, el president del Barça, Joan Laporta, parlava d'orgull per l'àmplia representació blaugrana que hi ha a París.
Però sobretot pel club, el que representaria, ja et dic, és un orgull i és una motivació. El tenir els jugadors nominats ja està molt bé. Que puguem competir aquí amb els millors, això és un... Però també és una motivació, no és una fita, És una motivació per seguir treballant i per seguir mostrant la nostra manera d'expressar l'esport i el futbol al món. I això, doncs, pel Barça és una qüestió de valors, també.
Laporta també explicava que el retorn al Camp Nou està cada cop més a prop, però que ara depèn de l'Ajuntament.
Tothom serà sensible i serà conscient de que això jo crec que ja arriba al final i podrem, doncs, tornar el més aviat possible. Però ja et dic, no està en les nostres mans, nosaltres estem fent la feina i està en mans de l'Ajuntament, en aquest sentit.
Encara en futbol tenim esport en directe, en aquest cas amb un partit que tanca la tercera jornada de la segona federació. Des de les 7, el Barça Atlètic rep el Castelló B. Un triomf deixaria el filial blaugrana en zona de play-off. Al descans guanya el Barça B per 2-0. En bàsquet, el Baxi Manresa es va proclamar ahir campió de la Lliga Catalana ACB en vèncer la penya, i la femenina se la va emportar l'Uni Girona superant a la penya també per 67-91. Pau Villafanya, Girona FM.
L'Espar Uni Girona va superar sense discussió el Joventut en un partit que va quedar molt encarrilat al descans amb el 34-59 i que va tenir en Mariam Koulibaly com a principal protagonista. La pivot malià fitxada aquest estiu procedent precisament del conjunt de Badalona va ser el factor diferencial, anotant 30 punts i capturant 8 rebots. Roberto Íñiguez, entrenador de l'Espar Girona, que posava en valor a l'afició després de la victòria.
Y me gustaría ofrecérsela a ellos porque, y a ellas porque... Pues una gran afición, buen punto de partida, ¿no? Para seguir con esta sinergia, esta energía de trabajo.
Un títol que l'equip gironí no guanyava des de l'any 2020 i que amb el triomf d'ahir ja s'ha adjudicat fins a 10 vegades.
I en hoquei patins, ahir en directe es va viure com el Palau guanyava la Lliga Catalana Femenina, un partit que es va seguir en directe per la xarxa. Va guanyar 2-3 al Fraga. Berta Busquets va ser escollida MVP de la final.
Estem molt contentes d'haver guanyat, però crec que encara estem més contentes de com hem competit i de com estem progressant amb el nostre joc i amb la proposta de hockey que volem fer, que era l'objectiu principal d'aquesta competició, fer un equip. És una temporada molt diferent, pinta il·lusionant, tenim ganes. Crec que és un repte molt xulo, tant per qui fa anys que hi és com per qui acaba d'arribar.
Gràcies, Jordi. Fins aquí Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished, didn't know we started. It's all just so familiar, baby, what do you call it?
Chuli, gala, flavor.